camins.
Avui no sé per què no m'ho feu dir, que no ho sé, tinga dintre meu molt ficada aquesta cançó.
Y se marchó y a su barco le llamó libertad y en el cielo descubrió gaviotas y pintó estelas en el mar.
Una cançó que és com un himne per molts companys de la redacció. I mira, estava pensant que fa molts anys el mític i líric José Luis Perales ja descrivia una mica aquest programa amb la seva meravellosa Un velero llamado Libertad. Cada dia marxamos, recorrem els camins, en un barco llamado Libertad, aquesta ràdio, descobrint gaviotes en el mar, les històries que us expliquem, i pintem esteles en el mar. Bravo, Perales, bravo. Arranquem. Bona vesprada d'aquest dilluns 22 de novembre del 2021, dia 1 després de conèixer les famílies que acompanyen famílies, aquesta iniciativa solidària de l'Hospital de Campanya de la Parròquia Santa Anna de Barcelona, que ens va fer gaudir i reflexionar divendres. Les persones que donen la vida existeixen. Dia 1 també de Jordi Cerdà, fent de gos en aquest estudi. Tenim de tot en aquest programa, la meravellosa Macedònia de la ràdio. Senyores, senyors, aquí comença una nova setmana de camins. Ja ho sabeu, l'estona de ràdio més social i espiritual de Catalunya. Avui, per començar la setmana, rebrem en aquest estudi, no serà en aquest estudi, serà via Zoom, al Francisco Carrión Molina, que actualment exerceix la seva tasca periodística a El Independiente, però entre el 2011 i el 2021 va exercir com a corresponsal del Mundo, cobrint Egipte, l'Iraq i la resta del Pròxim Orient, en una de les dècades més convulses de la història de la regió. Ara ha estat guardonat amb el Premi Lolo de Periodisme Jove, que atorga la Unió Catòlica d'Informadors i Periodistes d'Espanya. Amb ell xerrarem sobre la seva tasca i les seves experiències. I és molt interessant, sens dubte. I segona edició de Tirant del Fil, la nostra companya Carla Buigas. Veurem fins on ens porta els temes de l'actualitat. Una mirada alternativa que ens presentarà la Carla, avui centrada en l'arribada de Xavi Hernández a la banqueta del Barça. Aquest serà el punt de partida. Fins on arribarem o descobrirem plegats a partir, doncs, més o menys, quan falten 5 minuts per arribar a 9:15. I hem pensat que la pregunta del dia pot anar per aquí. Al nostre compte de Twitter del programa, @caminsestel, us hem preguntat quin entrenador alternatiu haguessis fitxat per als Blaugrana. Allà hi trobareu diferents opcions per contestar i també podeu dir-hi la vostra. I finalment, amb la, de la mà d'Ignasi Miranda, arribarem a les 9 de la nit. Arribarem a aquesta hora amb totes les novetats de les Càritas Diocesanes de Catalunya. Serà quan li donem veu a Càritas. Moltes coses, inici de setmana. Avui la nostra vocació esportiva sobrevola aquest programa. Vinga, ens hi posem.
Amb Rafa Sanahuja, Camins.
9 minuts que passen de les 8 de la vesprada. Francisco Carrión, bona vesprada, buenas tardes.
Buenas tardes.
Buenas tardes, gracias por acompañarnos unos minutos aquí al Camins. Francisco, la primera pregunta que te quiero hacer. ¿Hay un déficit de periodistas cristianos? ¿Crees que es una profesión que no abunda entre los creyentes?
Difícil pregunta, la primera, ¿eh?
Bueno.
Yo creo que faltan periodistas con sensibilidad, sobre todo, ¿no? Con capacidad de ejercitar la empatía y de ponerse en lugar de los demás, ¿no?
Francisco Carrión Molina es periodista y actualmente desarrolla su labor en El Independiente, pero entre el 2011 y el 2021 donc, ejerció como corresponsal del Mundo, cubriendo Egipto, Irak y el resto de Próximo Oriente, en una de las décadas más convulsas de la historia de la región. Este mismo mes hemos conocido que ha estado galardonado con la 8ª edición del Premio Lolo de Periodismo Joven, que porta el nombre de Manuel Lozano Garrido Lolo, primer periodista laico beatificado, un galardón que otorga la Unión Católica de Informadores y Periodistas de España. ¿Qué ha significado para ti recibir este reconocimiento?
Pues para mí, Rafa, es un reconocimiento, ¿no? A la labor de esta década larga en Egipto y en Oriente Medio. Y a mí, lo decía hace unos días, me emociona porque también es un reconocimiento a esas minorías cristianas que han decidido permanecer en lugares que están muy vinculados también a la fe cristiana y sus orígenes.
El premio Lolo se fija en tu etapa de corresponsal para el mundo entre estos años que hemos dicho, 2011 y 2021, en el Próximo Oriente. ¿Cómo definirías esta etapa desde el punto de vista personal y también profesional, Francisco?
Pues es una etapa difícil de repetir y soy cada vez más consciente. Volví en junio a Madrid después de 11 años, ¿no? En Egipto, porque estuve un primer año ligado a la agencia EFE y para mí es una etapa de personal y profesional extraordinaria y también extenuante, porque han sido unos años muy, muy convulsos en toda la región y en Egipto especialmente.
Y tanto, han sido años, pues eso, como decíamos, convulsos en toda la región, y tú nos hablabas de dar voz a estas minorías cristianas. ¿Cómo ha repercutido en la situación de estas minorías que tú mismo nos nombrabas ahora mismo, las minorías cristianas?
Pues yo creo que las comunidades cristianas de Oriente Medio han visto muy reflejadas, ¿no?, en lo que ha sucedido en esta década en todo el mundo árabe y se han visto afectadas. Por ejemplo, pienso en Egipto, que podemos decir que tiene la minoría más vibrante de la región, alrededor de 10 millones de personas, y ha sido una década muy turbulenta, con muchos altibajos, y que ha terminado además acelerando el éxodo, la diáspora, sobre todo a Canadá, Estados Unidos. Ha sido una década en la que se han visto aún más, ¿no?, las discriminaciones, las marginaciones que sufrían ya en la etapa de Hosni Mubarak, y que, por desgracia, también para el resto de la población, esa transición democrática terminó en fracaso y se han visto afectados todos, incluidas la minoría cristiana, que no tienen ningún papel político en estos momentos, y que es especialmente frustrante para los jóvenes, porque las generaciones jóvenes cristianas también estuvieron en Tahrir y también pidieron un cambio político. Y también se ha visto en el resto de la región. Yo he visitado varias veces Siria, la parte del régimen, y he podido comprobar cómo esas minorías cristianas iban menguando. Ese crisol multicultural y multiétnico de Siria ha quedado totalmente destrozado por la guerra. Y lo mismo ha sucedido en el país vecino, en Irak, en el norte de Irak. Han buscado refugio los últimos cristianos. Las cifras nos hablan de que han pasado de 1 millón a unos cuantos cientos de miles en los últimos años por el avance del Estado Islámico y por esa violencia sectaria que ha sido tan atroz para todos los cristianos de la región.
Justamente nos hablabas de ese avance hacia los Estados Unidos, de ese éxodo cristiano que tú has cubierto con, pues eso, con tus coberturas periodísticas. Han avanzado del Estado Islámico a Mosul a partir del 2014. Hemos visto la destrucción de iglesias, de templos y monasterios. Hemos vi visto vidas en el destierro y también las visitas del Papa Francisco al Cairo y a Abu Dhabi. ¿Por qué era tan importante dar a conocer esta situación de las minorías? ¿Crees que ha ayudado en la sensibilización de estas comunidades, Francisco?
No lo sé, yo espero que sí. Para mí era importante porque era contar una realidad muy compleja, con muchas aristas, como es la realidad de Oriente Medio, en la que no se puede hacer una buena cobertura si no se tienen en cuenta pues a estas comunidades cristianas que resisten, ¿no? Que resisten muchas veces en los márgenes y olvidadas, ignoradas por Occidente. Y ese fue uno de mis propósitos, ¿no? Contarlo y contarlo además todo. Contarlo con muchos protagonistas, con muchas voces, a veces contradictorias, como es la propia realidad, y ir relatando a través de sus voces, de ellos mismos, lo que iba sucediendo. Por eso también creo que fueron muy importantes las visitas del Papa Francisco al Cairo y a Abu Dhabi, porque lanzaron un mensaje que reconfortaba a unas comunidades cristianas muy perseguidas y también a unas comunidades muy invisibles, como las que hay en el Golfo Pérsico, que en muchos casos además coinciden con que son las capas más bajas de la sociedad, aquellos que se dedican al cuidado de los otros.
Has cubierto muchas historias humanas, tú mismo nos lo decías, respetando por encima de todo siempre a las personas, y has podido transmitir esta lucha, el dolor, la denuncia. Llevas muchas historias contigo. Estos días estábamos hablando de que las personas que habéis sido corresponsales en lugares tan complejos, hay una frustración en ver que os esforzáis mucho, porque son historias muy complejas de contar, pero que luego, cuando llegan aquí, digamos al primer mundo, se desvanecen rápido, como se olvidan rápido. ¿Tú esto cómo lo has vivido en este tiempo? ¿Crees que ha sido así también?
Esa es una de las impotencias del corresponsal, ¿no? Es la distancia que hay sobre las cosas, y yo creo que también me estoy dando cuenta a la vuelta a mi país, ¿no? Que estamos demasiado centrados a veces en nimiedades y en cosas bastante superfluas, ¿no? Yo lo he vivido, y creo que cualquier corresponsal que se haya dejado la piel también lo ha vivido. Es muy difícil, porque además es muy difícil conectar lo que sucede a miles de kilómetros con lo que nos interesa, con lo que nos pasa, con nuestro día a día.
¿Cómo se prepara el corresponsal o el reportero para convivir con todas esas historias y tratar que no le afecte personalmente? ¿O es imposible? ¿O llega un punto en que se mezclan sentimientos con profesión? ¿Cómo lo has vivido todo esto, Francisco?
Es imposible.
Es imposible.
Creo que nunca uno está preparado para eso. Yo recuerdo que llegué al Cairo en una etapa anodina, muy triste, muy aburrida, ¿no?, del Cairo, y que justo un año después estalló una revolución, y a partir de ahí viví muy joven, además, una serie de episodios, de capítulos, algunos muy alegres que compartí con gente de mi generación y otros muy tristes, ¿no? Y yo creo que no estaba preparado, nunca lo estás, ¿no? Yo, de todas las historias que he vivido, ¿no?, con las comunidades cristianas, guardo una especialmente, y que es una historia terrible, y que yo creo que no he conseguido asimilar en todos estos años, ¿no?
¿Y te animarías, ¿te animarías a explicarla?
Sí, venga. Es un 9 de octubre que además está unido personalmente a mi biografía. Yo nací también un 9 de octubre, hablamos de un 9 de octubre de 2011. Yo recuerdo tener preparado en casa, pues nada, una pequeña cena para los amigos, y todo eso se quedó sobre la mesa, porque esa noche en el Cairo murieron 24 cristianos coptos, manifestantes pacíficos, que habían salido a las calles, que se habían congregado frente a la sede de la radiotelevisión pública egipcia, que pedían no ser ciudadanos de segunda. Y esa noche hubo una masacre cometida por un ejército y por una televisión pública que desde las ondas llamó a la gente a la calle contra esos vecinos, contra esos propios ciudadanos egipcios, ¿no? Y lo que terminó sucediendo allí fue un baño de sangre por el que nadie ha rendido cuentas, por el que los generales se blindaron. Y yo recuerdo sobre todo, además, haberme acercado el día posterior a la morgue del Hospital Copto del Cairo, y recuerdo con qué insistencia nos pedían a los periodistas que entráramos en aquella morgue. Estos días lo recordaba porque veía también las fotografías, no las había vuelto a ver desde entonces, y nunca creo que las pueda publicar, ¿no? Yo las recordaba en la memoria, ¿no? Ver a esos manifestantes, a las víctimas, con rostros desfigurados, cabezas aplastadas por el efecto de los blindados, y esa es una de las historias, algunas de las historias que he cubierto durante esta década, que me producen enorme dolor y que siempre llevaré conmigo, ¿no?
Realmente impactante lo que nos explicas. Dices que te pedían, que os insistían mucho a los periodistas que entrarais a la morgue. ¿Con qué fin? ¿Por qué querían que pasarais? ¿Para que fuerais testigos, que lo pudierais contar?
Claro, para levantar acta, ¿no? Yo en esta década en Egipto he sido consciente de que este quizá es uno de los trabajos más bonitos del mundo y de los más necesarios, ¿no? Y en lugares como Egipto lo fueron aún más después de un golpe de Estado que terminó reprimiendo a la prensa local, que terminó dificultando y amordazando a los periodistas locales. Ser corresponsal, tener un pasaporte extranjero, te permitía hacer cosas que otros no podían hacer, ¿no? Y era importante estar allí, y ellos eran conscientes también de que había días negros, semanas difíciles, en las que ser periodista extranjero era muy preciado porque podías levantar acta, ¿no? Narrar lo que otros no podían.
En este caso te pedían que narraras, pero ¿te has encontrado también con situaciones en que se te han puesto muchas trabas para que no salga al exterior la verdad?
Esas eran casi todas las veces.
Claro.
Y es una de las decisiones por las que, es una de las razones por la que tomé la decisión de volver, de dejar, de decir adiós, ¿no?, al Cairo. La situación de los periodistas cada vez fue más difícil, cada vez era más complicado trabajar, pedir permisos, cualquier tema se convertía en un tema político y uno además veía que, aparte de que la gente no quería hablar, uno terminaba complicándole la vida y causando problemas a aquellos que querían contarse su historia. Y fue muy complicado en la última etapa poder contar y poder trasladar el mensaje.
Durante toda esta etapa trabajas como corresponsal para pues un gran periódico como es El Mundo, pero también hiciste tus colaboraciones en Cataluña Cristiana, que es nuestro semanario, el semanario hermano de esta casa, de Radio Estel. Justamente el jurado del Premio Lolo destacó que tú has mostrado con tu trabajo el compromiso desde un medio generalista en la amplificación de la verdad del Evangelio. Esto es lo que ha destacado, que te ha hecho merecedor de este premio. ¿Cómo se hace esto? ¿Cómo se amplifica el mensaje evangélico desde los medios?
Pues yo creo que en mi caso ha sido contar la verdad, ¿no? Contar lo que veía en mis ojos, lo que me contaban, lo que escuchaba que me decían esas voces que no siempre tenían esa posibilidad de hablar y trasladarlo con la mayor honestidad y con la mayor sinceridad posible.
¿Cuál era tu enfoque de la noticia en cada medio de comunicación? Porque claro, tú has colaborado con distintos medios. Es decir, ¿cambia la perspectiva cuando sabes que un medio es desacomplejadamente cristiano? ¿Hay que medir las palabras, enfocarlo de otra manera? ¿Cómo lo has planteado esto?
Yo creo que la diferencia, y lo digo aquí, ¿no?, en las ondas, estoy eternamente agradecido a Carmen Munté de Cataluña Cristiana, que me permitió, que me abrió las puertas también en 2011, y que me permitió contar en las páginas de Cataluña Cristiana cada semana, muchas semanas, las historias cristianas que iba reuniendo. Yo creo que la diferencia en mi caso fue la profundidad, ¿no? La capacidad de profundizar en los temas. En Cataluña Cristiana había mucho más espacio para contarlos con mayor detalle, y esa fue un poco la diferencia. No me paré mucho más, ¿no? Yo creo que más allá del público, no había muchas diferencias entre hacerlo en un medio generalista y en un medio cristiano, porque se trataba sobre todo además de trasladar una situación, una vida, la de las comunidades cristianas, que era muy desconocida.
Desde que has nombrado a la jefa de redacción de Cataluña Cristiana, Carmen Munté, que es compañera nuestra, desde aquí también un abrazo fuerte, grande su labor y su carisma al frente de nuestro semanario. Ya para ir terminando, quiero preguntarte por cuándo y cómo decides volver a España y por qué motivos. Porque estaba revisando, Francisco, te lo confieso, justo antes de empezar, tu cuenta de Twitter, y me parece que hay una historia también ahí.
La hay, siempre hay una historia. Pues es una sucesión de hechos, ¿no? Hoy, por ejemplo, estaba cerrando un libro que estoy preparando sobre estos 10 años, ¿no?, que se publicará en primavera, y estaba también haciendo ese ejercicio estas últimas semanas de recordar. Hay muchas razones y hay una sucesión de razones en la última época. Egipto es un país muy complicado, la región en general lo era, y yo hubo un momento en el que no me sentía respaldado por el medio para el que trabajaba, y por otro lado también sentía que me estaba exponiendo cada día y que me había jugado la piel y el pellejo muchas veces, ¿no? Y que alguna de ellas podría ser la definitiva. Había habido amenazas de deportaciones, había habido amenazas de retirada de credencial. Uh-huh. Y yo creo que también es importante que todos sepamos, ¿no?, nuestros límites. Y yo tengo la sensación de haber soportado más allá de lo humanamente posible, porque en un sentido amplio tenía un grado de responsabilidad muy alto. Pensaba que había iniciado esa etapa en 2011 con una revolución y que quería contarlo todo hasta el final. Pero claro, cuando las circunstancias te lo ponen tan difícil, yo decidí que era el momento después de una década, que era tiempo, que había sido tiempo suficiente, quizá demasiado. Y que era momento de fijarse otros retos, ¿no?
Uh-huh. Y ahora, en este momento, estás trabajando en El Independiente. ¿Cómo es tu trabajo ahora, cuando has aterrizado aquí?
Llevo pocos meses, estoy en el proceso de adaptación. La verdad es que estoy muy contento con el equipo con el que trabajo, y es un trabajo muy, digamos, transversal. Estoy haciendo desde política nacional, con todo el riesgo que eso implica, hasta historias humanas que voy encontrando tanto en España como en el extranjero cuando tengo la oportunidad de viajar. Es decir, que me he traído del Cairo esa capacidad de mirar las cosas desde muchas perspectivas, y también el reto de contar mi propio país después de haberlo hecho durante 10 años en una región del mundo muy complicada.
Francisco Carrió Molina és periodista i actualment desenvolupa la seva tasca a l'Independiente, però durant 10 anys va exercir com a corresponsal del Mundo cobrint el Pròxim Orient. Ara ha estat guardonat amb la 8a edició del Premi Lolo de Periodisme Jove i nosaltres l'hem tingut aquí. Ha estat un plaer conversar amb ell durant uns minuts aquí en Camins. Moltes gràcies, Francisco, por toda esta labor que has hecho de sacar a la luz la verdad, como tú dices, de colaborar también con nosotros y mucha suerte en esta nueva etapa aquí ya en España.
Moltíssimes gràcies, un plaer.
Publicitat i retornem amb la nostra Carla Buigas, que amb la que ja tirarem del fil de seguida. I got something I just wanna prove.
Ràdio Estel.
L'actualitat social i religiosa us arriba des de Ràdio Estel sense distància. De dilluns a divendres a 3:15 i a 6:45 de la tarda compartim les notícies més importants del dia amb la màxima proximitat. Sense distància, un informatiu diari que presenta la persona per dintre i per fora. A 6:45 i a 6:45 a Ràdio Estel. Amb qui us parla, Ignasi Miranda.
Sense distància, l'espai que t'apropa a l'actualitat del dia. Camins.
Bueno, en este momento tenemos una gran cena de parte de los integrantes de Radio Estel.
Integrantes.
Bueno, todo el personal.
La cuadrilla.
Exactamente,
la pandilla,
toda la cuadrilla. Entonces estamos a la espera, pues, para este gran evento.
Amb Rafa Sanahuja.
El Rincón de Terra del barrio Sants.
Y otras personas que explican cosas.
Filant prim.
3 minuts i arribarem a 8:45 del vespre. Abans he dit... què he dit abans? Filant prim? No, tirant del fil, i és filant prim aquesta secció. Jo, és que de vegades estic com desubicat en aquesta vida i, clar, ho pateixen els oients. Però bé, amics, molta paciència. Carla Buigas, bona vesprada.
Bona vesprada, Rafa.
Benvinguda de nou a Camins. A veure, Carla, ja fa 15 dies vam presentar aquesta nova secció en què, a partir d'un tema d'actualitat, doncs això, tirem del fil i anem explicant històries alternatives paral·leles que ens ajuda a tenir una visió alternativa i més àmplia de tot plegat.
Exacte, anem a concretar en certs aspectes de temes doncs que estan en boca de tots i de tothom.
Molt bé, doncs però on vols que comencem avui? Avui, home, crec que és un tema, a mi, entens, cigalat.
Ja ho sé, que t'agradarà la secció d'avui. Mira, jo començaré dient-te que jo estic molt contenta.
Se't nota en la mirada.
Perquè aquest cap de setmana ha tornat la Lliga, por fin, i què millor que fer-ho amb un derbi català i amb el debut de Xavi Hernández de la banqueta blaugrana.
Carrusel d'emociones, Carrusel d'emociones. I tant.
Masses coses. Després de venir de 15 dies sense Lliga, masses emocions.
Jo et dic una cosa, un cap de setmana sense Lliga és un cap de setmana perdut.
Vida
no, jo ho dic com ho sento. La vida deixa de tenir el 90% del sentit.
No, es fica molt emocionant quan hi ha un partit de futbol, però sí que és cert que no ho és tot. Però, bueno, doncs, com ha hagut aquest partit, doncs, sí, com no podia ser d'una altra manera, avui he filat prim entorn aquest tema que està en boca de tots, que és el nou projecte del Barça, que comença amb l'arribada del nou entrenador Xavi Hernández.
El de Terrassa. El metrònomo de Terrassa.
L'entrenador, el mestre dels jugadors, el director d'orquestra, d'aquesta activitat que mou a les masses, que gent com tu, que si no, sense futbol el cap de setmana no té sentit.
Exactament.
Estarem d'acord en que el futbol mou a la gent.
Sí.
És, bueno, mou.
Bueno, ho vam veure. I d'aquest equip, d'aquesta casa, han mogut gent aquest cap de setmana, ja t'ho dic, que es va apropar a l'estadi amb bengales.
Doncs això, és que a més també, encara que sigui com excusa per gent que no li agrada el futbol,
Sí, també.
Per quedar amb els amics, no, on vas? No, vaig a veure el futbol. Així que el futbol, en el futbol hi ha lloc per tothom.
Sí.
Aleshores, avui anirem a trobar, parlem d'aquest entrenador que, bueno, com el Xavi Hernández està en boca de tothom, avui anirem a trobar aquests entrenadors més peculiars que ens hem trobat a la Lliga, sobretot espanyola, perquè en va la meva...
N'hi ha de molts peculiars.
Tu en recordes d'algun?
Sí. Jo, Johan Cruyff. Aquelles reflexions, Gallina de piel, en un momento dado, i la meva favorita. Este es uno. És que et pilla una mica jove, però ell deia molt, este es uno. No em surt la imitació de Johan Cruyff, però bueno, podem seguir endavant, sisplau.
No, doncs mira, jo t'he portat una llista.
Vinga.
I a veure si els coneixes. Vale. El primer crec que sí que el coneixes, que és, sí, David Vidal.
Molt, molt, m'encanta David Vidal.
Ens encanta, és un mític entrenador gallec, també jugador, però sí que és cert que no va destacar tant,
sí,
i que se'l coneix per la seva, el seu tarannà.
El bigoti, eh? El
també
bigoti.
Per salvar molts equips del descens, com per exemple el Villarreal o el Múrcia.
Ai, l'equip de la Plana, sí, sí.
Des de l'any 1982 fins al 2020 ha estat exercint d'entrenador i ha entrenat a 16 equips.
16, ni més ni menys.
I, de fet, té una frase molt divertida, que és: "Yo sigo a los equipos de abajo porque sé que son los que me van a llamar".
Ja ho tenia ell clar, eh? Que a la millor el Bayern de Múnich no el cridava, eh?
No, però ell bueno, mira, s'ha fet un lloc, no?, en el món del futbol. Els seus millors resultats a primera divisió van ser amb el Logroñés, i que va coincidir amb l'època del Dream Team del Barça.
Sí, 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 David Vidal s'ha enfrontat a Johan Cruyff.
Sí.
Sí,
de fet, ara mateix escoltarem, per entendre com era Vidal, escoltarem una anècdota que va relacionada amb Johan Cruyff.
En las gaunas vino el Barcelona Dream Team, porque Johan Cruyff fue uno de los mejores jugadores del mundo y uno de los mejores entrenadores del mundo, que es muy difícil. Cuando uno es un buen futbolista, es muy mal entrenador.
Vale, espera, deixa'm, no està, l'anècdota no està. Però deixa'm que l'aturi aquí,
sí,
un moment. Tenim
paramos
un problema.
Paramos màquines.
Hi ha un problema, no sé si ho estàs veient, però tenim un problema.
Quin és? No el
que acaba de dir que els que són, que Johan Cruyff era bon jugador i també va ser bon entrenador, i això passa moltes poques vegades. Doncs tenim un problema.
Clar,
perquè Xavi Hernández va ser molt bon jugador.
Molt bon jugador.
Aleshores, ull, perquè perillen moltes emocions. Les expectatives estan molt altes i no estem preparats perquè ara vingui Xavi Hernández i sigui un petardo com a entrenador. No, si ens hem de fixar en el que ens diu David Vidal, no ens ho pot fer, això. No estem preparats. Jo no estic preparada.
I tinc una cosa, pot passar perfectament.
Jo, sí, perdó, és que m'exalto. M'exalto perquè no pot ser. Les expectatives estan, de molta gent, estan ficades completament en... deixa'm, seguim amb l'anècdota,
vale,
sisplau.
Va, tranquilitat.
Le dije al jardinero el lunes: el domingo viene el Barcelona, no cortes el césped. Y salimos y entrenamos toda la semana, Quique Setién, Manu Sarabia, Toni Polster, tenía equipo de categoría yo también. Y dice Cruyff a Guardiola: Pe, tócala. Y dice Pe: no se ve. Y sale Cruyff del banquillo y me dice a mí: tú, mucha cara. No sabía dónde esconderme.
No sabia on escondes, a la banqueta s'esconderia.
Sí, sí, de fet hi ha un vídeo també on explica aquesta anècdota i es tapa així la cara com no sabia d'on esconder-me. Doncs aquest partit va acabar 1-1 i fa molta gràcia perquè ell mateix diu: va acabar amb empat però perquè vaig fer trampes. Vull dir, ell mateix va...
És una mica la picaresca portada al món del futbol. David Vidal representa aquesta idea.
I tant, de fet, si podeu escoltar entrevistes seves, us ho recomano perquè és...
Molt, jo també.
És
un
molt
savi,
divertit.
Un savi.
Sí, sí, també et porto un altre entrenador. És Javier Aguirre.
Oh, el Vasco.
També sí, exacte, se'l coneix per el Vasco, un entrenador i exjugador mexicà i espanyol que va entrenar bastants equips de la Lliga Espanyola. Va entrenar l'Osasuna, qui va portar a la final de la Copa del Rei i a la final de la Copa de la UEFA, i que el 2006 va classificar l'equip de Pamplona a Champions, que va ser la primera vegada que l'Osasuna entrava a la Champions, a la història.
Osasuna a la Champions, eh?
Sí, també va entrenar a l'Atlètic de Madrid, al Saragossa i l'Espanyol l'any 2012,
hombre,
substituint a Pochettino, i també va renovar per la temporada del 2013. Madre. Doncs bé, Aguirre se'l coneix perquè és un sol, per la seva manera de parlar tan,
sí,
tendre i tan bonic. Anem a veure, sense cap paraula malsonant.
No sé si usted cree que se merece seguir en el Español.
¿Quién está? Pues me la suda, ya le dije el otro día. Hijo, vamos a dedicarnos a hacer nuestro trabajo y luego lo otro.
Pero yo le pregunto si usted cree que se merece
seguir. Yo le contesto que me la suda.
¿Cómo ha ido?
Dije, hijo de puta. Puta madre, chingada madre. Así dije. Pero lo digo, pues hace 15 años. Lo digo 10 o 12 veces por partido. Si es eso, bien expulsado. Porque si dije, hijo de puta.
Y es que claro. Rafa, no,
un poeta,
Javier
Aguirre.
Però no el podem jutjar perquè els entrenadors són gent que senten molta pressió. I aquí, doncs, amb qui acaben explotant? Doncs amb els pobres periodistes a les rodes de premsa.
Sí,
i és
som
que,
les víctimes.
En aquest sentit, també,
sí,
ara escoltarem a Joaquín Jesús Caparrós.
Joaquín Jesús Caparrós.
trencar la portada del diari Marca en una roda de premsa.
Imagina't.
O també tenim a Abelardo.
El Pitu.
Que quan era entrenador de l'Sporting es va encarar de mala manera amb un periodista.
A ver, Abelardo.
Te lo digo, no, ahora déjame que te estoy hablando yo. No eres sportingista para nada y ahora publicaron el Marca y Raja, que es lo que sueles hacer.
Pero no sé por qué dices
que no soy.
Vas con un daño
tremendo. Te lo digo en serio, te lo digo así. Vas con un daño tremendo. Tú vas sportingista, no eres sportingista para nada. Te lo digo a la cara.
Yo creo que, bueno, Abelardo era una mica el Emilio Aragón, el divertit de la plantilla, ¿eh? Eres un tío molt bonjan, pero es molt amic de Luis Enrique. I aquí pues... les coses s'encomanen una mica. Tot i que Luis Enrique, a mi, allò a muerte amb Luis Enrique, eh? O sigui que...
Sí que ha tingut sortides, però no d'aquestes. Te lo digo a la cara. No, ai, és que, clar, les rodes de premsa, és que no ha de ser fàcil sortir a parlar sobre un partit al que no estàs content, i amb això arriben un dels meus preferits.
Vinga, quin?
Mourinho, José.
Hombre,
Mourinho.
José,
José. José Mourinho i l'eterna rivalitat amb Guardiola i amb el Barça, ara que estem aquí entre tu i jo, Rafa.
Sí.
Era molt divertit, eren molt. Rodes de premsa molt divertides.
Molt.
I ei, que Mourinho és un gran entrenador. Però, per favor, quins moments. Aquest, mira, escolta, m'ha fet molta gràcia.
A veure.
Quejas por el calendario y por todo. Ha conseguido que no se hablara...
¿Qué quejas?
La del calendario, la de las tarjetas...
No
la
son
de...
quejas, son verdades. ¿Eres hipócrita?
No.
Entonces, dices la verdad. No, ¿Piensas, digo... ¿Piensas que son quejas o piensas que son verdades?
Pienso que son quejas.
¿Piensas?
Sí.
Hipócrita, lo siento.
Hipòcrita, lo siento. Hipòcrita. I el que no pot faltar és el mític de Mourinho, segurament el recordeu, de, que comença a preguntar per què després de perdre la semifinal de la Champions contra el Barça l'any 2011. És que Mourinho filosofava en contra dels àrbits.
Tienes un planteamiento que el árbitro no te ha dejado hacer. Y continúo con la misma pregunta. ¿Por qué? ¿Por qué expulsa Pepe? ¿Por qué? ¿Por qué no marcan 4 penaltis en un partido contra Chelsea? ¿Por qué expulsan a Thiago Motta? ¿Por qué expulsan a Robbie Van Persie? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿De dónde viene este poder?
Enorme.
És que, clar, no ha de ser gens fàcil que et trobis amb aquestes preguntes i hagis d'acudir a la roda de premsa.
Per això enviava Caranca cada 2x3, per no estressar-se.
Clar, llavors passen coses com aquestes. Sí. I això seria una mica el resum, doncs, del que els pobres entrenadors s'han de trobar amb els periodistes. Però, per acabar, t'he portat una sorpresa, perquè sé que t'encanta, que t'encantarà, i vull posar-te una enfadada mítica d'un entrenador del Barça.
Vinga.
Tú eres muy malo, muy malo. No. Tú eres muy malo. Roto el pacto de vestuario. Ja, interpretación. Siempre negativa. Siempre negativa. Nunca positiva.
És meravellós, Van Gaal, Louis Van Gaal. Carla Buigas, t'he de dir una cosa. Tú eres muy buena, Carla Winkles. Tu
molt bé,
eres
gràcies.
Muy buena.
Aquesta invitació et surt millor que la de
Cruyff,
que has intentat
fer. Este és uno. No? Si l'ensajo també em surt prou bé, el Johan. Carla Buigas, moltes gràcies per aquesta repassada i per portar-nos l'esport a aquest programa, que ens encanta, és la nostra vocació frustrada. Però l'anem colant de tant en tant i amb seccions com aquesta, de manera... pren tot el programa directament, la nostra vocació esportiva.
Doncs que bé.
Ens retrobem en 15 dies
i t'escoltem
el butlletí de les 9.
Molt bé.
Moltes gràcies, fem una petita pausa i la veu de Càritas.
Ràdio Estel. Escoltant, sentiràs.
Masomega.rojo aporta els àcids grassos omega 3, EPA i DHA que contribueixen al funcionament normal del cor. Aquesta tardor, Masomega.rojo és el teu complement alimentari ideal. Demana Masomega.rojo a laboratoriosmaen.es o al 669-56-17-68. 669-56-17-68 i aconsegueix el teu Masomega.rojo ja. Per ser oient de Ràdio Estel, descompte especial en la compra per telèfon de Masomega.rojo. Promoció vàlida fins al 31 de desembre de 2021. Bases legals de la promoció a laboratoriosmaen.es.
Desperta els teus sentits. Vine i descobreix la farmàcia per a farmàcia més gran d'Andorra. Farmàcia per a farmàcia Sant Eloi. L'espai creat per trobar tot el que busques. Més de 22.000 referències de les millors marques al millor preu. T'assessorarem com mai t'han assessorat. Farmàcia per a farmàcia Sant Eloi. Obert cada dia de 8:30 del matí fins a 8:30 del vespre. No tanquem al migdia. Visita'ns al centre Sant Eloi, a Sant Julià de Lòria d'Andorra. Farmàcia per a farmàcia Sant Eloi. L'espai on es despertaran els teus sentits.
Camins.
Nosaltres el que oferim és un acompanyament des de la fe, un acompanyament des de que Jesús està al nostre costat, des de que ell ens dona la mà, que ell fa camí amb nosaltres.
L'actualitat social i religiosa a Ràdio Estel. La veu de Càritas.
Vinga, doncs seguim endavant. Dia de moltes reflexions aquí al Camins. Quin dia no és dia de reflexió aquí al Camins? Hem tret a la llum de manera molt evident, sense complexos, amb la Carla Buigas, la nostra vocació esportiva, latent sempre al programa, i ara és moment de la nostra vocació més social. Social, solidària i d'ajuda arreu de Catalunya. Acció que porten endavant de manera meravellosa els amics de les Càritas diocesanes. Els hi donarem veu, com cada dilluns aquí a Camins, durant els propers minuts. Ignasi Miranda, bona vesprada.
Bona vesprada i content un dilluns més de ser aquí. Per cert, reflexió que aterra la realitat social. I, per cert, que bé que ho fa la Carla, eh? Et felicito, Rafa, per aquesta elecció.
La Carla és un bon fitxatge, mai millor dit avui. Exactament. Vinga, ens hi posem amb les notícies perquè els clients i clientes de Wala, cadena de botigues d'equipament esportiu, moda i calçat del grup Unipreus, han iniciat una nova campanya de recaptació de fons solidaris per col·laborar amb Càritas Catalunya a través de l'arrodonisme, anava a dir, ai, però m'invento les paraules ja a aquestes hores, l'arrodoniment solidari.
Tranquil, a través d'això que tots coneixem com a arrodoniment, però en aquest cas amb finalitats solidàries, els clients i clientes de Wala podran col·laborar amb Càritas Catalunya perquè les famílies en risc d'exclusió social tinguin accés a una alimentació saludable i també sostenible.
I com funciona tot plegat, Ignasi?
Doncs molt fàcil, Rafa. Càritas està repartint una targeta bancària de prepagament a les famílies que atén. Aquesta targeta permet comprar amb autonomia els establiments comercials d'alimentació i les famílies poden triar què volen menjar, comprar amb autonomia i que cada mes tinguin un import per destinar a l'alimentació. A l'Arxidiòcesi de Barcelona, per exemple, ja són més de 3.000 les llars que s'han beneficiat d'una targeta d'aliments. A través del portal wallaworldcu.com es pot obtenir informació ampliada del projecte i fer una donació online. En qualsevol cas, sempre a través de la Càritas més propera es pot demanar informació d'això.
Com sempre, exactament. I vinga, més coses, perquè la Plataforma d'Infància de Catalunya, de la Taula d'Entitats del Tercer Sector Social de Catalunya, ha llançat la campanya hashtag DretsInfància a les xarxes socials amb motiu del Dia Internacional pels Drets dels Infants el 20 de novembre. En què consistirà la iniciativa, Ignasi?
Doncs mira, a través de 3 vídeos molt lligats a la celebració que, com deia Rafa, va ser dissabte passat, el dia 20 de novembre, són sobre els temes participació, alimentació i habitatge i educació, lleure i igualtat, un grup d'infants explica i reflexiona sobre els seus drets i des de la seva mirada i la seva veu es pot conèixer què pensen sobre alguns drets essencials per al seu benestar i desenvolupament. La campanya a les xarxes socials es pot seguir amb l'etiqueta, com deia Rafa, Drets Infància, als canals de la PinCat i de la taula del tercer sector a Twitter, Instagram, Facebook i LinkedIn.
I encara parlem d'infància, perquè en el marc de la celebració del 20 de novembre, Dia Internacional dels Drets de la Infància, un centenar de participants procedents de més de 40 càritas diocesanes de tota Espanya es van donar cita la setmana passada a Tiana, en una trobada confederal d'infància, adolescència i família.
Doncs sí, aquí al costat, a Tiana, al Maresme, ens vam convertir des de Catalunya en anfitrions de persones vinculades a Càritas d'arreu d'Espanya, com deies. Amb trobades com aquesta, Càritas aposta per continuar visibilitzant la situació de vulnerabilitat en què es troben molts nens i nenes, alhora que reclama mesures urgents que permetin i garanteixin la seva protecció i els seus drets.
I de què es va parlar en la trobada, Ignasi?
Es va constatar que la precarietat va ser especialment dura durant la pandèmia, en què els nens, les nenes i els adolescents van ser invisibilitzats. Aquesta realitat d'ocultació de la infància es va posar de manifest mitjançant un acte públic de sensibilització que va tenir lloc divendres passat, dia 19, davant de la Basílica de la Sagrada Família de Barcelona i que tenia com a lema «Donant la llauna, la infància importa». Durant l'acte, diverses famílies i joves van fer una batucada, es van pintar llaunes amb missatges a favor de la infància i es van cantar cançons de rap i es van llegir els textos d'un manifest per cloure la trobada.
I aquí, justament, les Càritas diocesanes, amb seu a Catalunya, fan també una tasca enorme.
Sí, i tant. Per exemple, durant el 2020 van acompanyar gairebé 75.000 famílies amb infants a càrrecs, gairebé el doble de famílies amb fills que l'any anterior, segons hem sabut aquests dies. A més, 5.200 persones van participar en projectes adreçats a famílies i infància de Càritas a Catalunya durant aquest any passat, el 2020. S'han destinat 6.100.000 euros a 226 projectes adreçats a famílies i infància per acompanyar en tots aquells àmbits en què sigui necessari.
Doncs dades espectaculars perquè són impactants i també per la tasca de les Càritas. I ja per acabar, la Fundació Formació i Treball ha rebut una donació de 8 milions d'euros gràcies a la seva participació a la quarta setmana solidària Mediolanum, que es destinarà al projecte Una habitació on somiar, per moblar unes 50 habitacions infantils de famílies vulnerables.
Sí, efectivament, la recaptació s'ha fet gràcies a l'organització del primer torneig de pàdel solidari impulsat per la Family Banker Maria Castanyón. Amb la donació es podran comprar lots de mobles perquè els més petits gaudeixin d'una vida digna.
I fins aquí les notícies. Seguim a la veu de Càritas. De seguida saludem un protagonista. Anem cap a Tortosa. Doncs com us deia, avui mirem cap a Tortosa, on Càritas Diocesana desenvolupa la seva acció des de diversos àmbits i projectes, sobretot molt intensos en els últims anys, oi, Ignasi?
Sí, efectivament. Per exemple, en aquests moments està a punt de posar en marxa una nova pàgina web després de mesos de treball. D'altra banda, els seus professionals i voluntaris estan tenint molt bona resposta de les Càritas locals dins de tot el territori de la diòcesi de Tortosa, especialment en la implantació del programa de targetes solidàries anomenat Jo com tu, del qual havíem parlat en aquest espai durant les temporades anteriors. Igualment, Càritas Diocesana de Tortosa està a punt d'iniciar els treballs de revisió del seu pla estratègic quadrienal. Finalment, destaquem que l'entitat catòlica té previst participar activament en els treballs diocesans del procés sinodal establerts pel Papa Francès de cara al Sínode 2023.
Doncs parlem de tot això i encara més coses amb Didac Rodríguez, que és el director de Càritas Diocesana de Tortosa des del juliol passat. Té experiència en voluntariat a Càritas des de fa molts anys i ha dirigit Càritas la Ràpida aquesta última dècada. Professionalment és professor de secundària. Ens escolta ja, el tenim a l'altre costat del fil telefònic. Didac Rodríguez, bona vesprada.
Bona tarda.
Què tal? Moltes gràcies per acompanyar-nos uns minuts aquí a la veu de Càritas, a Camins i a Radio Estel. La primera pregunta, Didac, com agafes la responsabilitat que t'ha encarregat el bisbe Enric Benavent per dirigir Càritas Diocesana de Tortosa?
A veure, sobretot amb disponibilitat de servei. Ara estic encara en aquella fase de conèixer més àmpliament tota la feina que fan els diversos 35 equips locals que tenim a la nostra diòcesi i les diferents tasques que realitzen els tècnics.
Molt bé.
I quines accions immediates destacaries, Didac?
A veure, hem tingut la sort de trobar-me un equip que està en ple funcionament, però sobretot ara hem acabat els treballs de la confecció, més que confecció, reformació de la nostra web. Precisament llançarem demà. És una web molt completa, interactiva, i que el que pretén és recollir tota l'activitat de la Càritas Diocesana de Tortosa. I d'alguna manera ens permetrà interrelacionar amb els nostres socis, voluntaris, els donants, obert a tothom.
Doncs felicitats per aquesta estrena demà de la nova web de Càritas Tortosa. N'estarem pendents.
Suposo que és molt fàcil, serà molt fàcil trobar-la, no, Didac? Posant Càritas Tortosa sortirà la web, no? O pots donar també l'adreça, si la tens?
No, la tinc. Crec que serà aquesta, exactament.
Doncs segurament és molt fàcil avui en dia a Google posant les paraules clau, de seguida la trobareu, i per als que ens estiguin escoltant, que estiguin interessats, segur que és molt interessant. Didac, ens pots recordar què és el programa de targetes solidàries que teniu en marxa a la diòcesi i com el valores?
Sí, el programa de targetes solidàries, estem molt contents. Va començar com una experiència pilot aquí a la nostra diòcesi fa 3 o 4 anys i és veritat que cada vegada són més les diferents càrites parroquials i interparroquials i cada vegada amb més nombres de targetes que s'estan afegint. Este programa, com molt bé saben vostès, forma part d'una campanya a nivell de totes les diòcesis amb seu a Catalunya, que es diu Jo com tu, que el que pretén és sensibilitzar a tota la ciutadania sobre les dificultats que tenen aquestes persones més vulnerables per poder comprar en comerços locals. Hem de pensar que triar com ens alimentem és un dret i no és un privilegi.
I tant, és una iniciativa que a mi sempre em fascina molt, em sembla molt interessant aquest punt, no de recollir els aliments i que et donin el típic pack, que també és molt important i allà on es fa doncs és encomiable, però aquest punt de donar-li l'autonomia a la persona que ho necessita perquè pugui triar i fer una compra amb tota normalitat.
Exacte, és la capacitat d'autogestionar-se, no? Però tot això acompanyat d'un acompanyament d'aquestes famílies. És la part important d'aquest projecte, també.
Mm-hmm. Doncs avui, des d'aquesta secció La Veu de Càritas, com cada dilluns, tenim un testimoni i és el de Didac Rodríguez, director de Càritas Diocesana de Tortosa, que ens està acompanyant aquests minuts. Quins són, Didac, els temes de futur que teniu per emprendre en el vostre àmbit d'actuació?
Bueno, doncs, a més de la feina del dia a dia, tenim dos molt concrets. Per una banda, començarem l'inici de renovació del nostre pla estratègic en els propers 4 anys. Tenim la necessitat de treballar, de prestar servei, però també de saber quines són les línies estratègiques que han de servir de base del nostre futur. No sé, una bona comunicació, rejuvenir el voluntariat, ampliar el número d'equips locals de Càritas, revisar els nostres projectes, formar el personal, bueno, tot això són temes que cal tenir molt presents.
I tant que sí. També volem demanar-te, Didac, pel tema sinodal. Estem tots molt segrestats per aquest concepte que ara arriba a les diòcesi, perquè el Papa Francesc així ho ha impulsat. Com serà la participació de Càritas Tortosa en els treballs diocesans del sínode?
Home, des de Càritas s'han de fer l'esforç per fer arribar activament a les persones que sovint són excloses i no participen d'aquesta vida d'església, no? Uh-huh. Cal pensar com arribarem als pobres, als marginats i als exclosos per escoltar les seves veus i experiències i fer-les sentir. De fet, el procés sinodal és això, és escoltar.
I tant.
I suposo que es participarà des de persones de Càritas individualment, des de grups, equips de treball?
De totes les versions, és a dir, en grups de treball, participant, parlant amb les persones que acudeixen a Càritas. Encara estem en aquest procés de veure com farem aquest procés.
Molt bé. Però sí. Didac, Tortosa és una diòcesi molt variada, com tots sabem, ja que inclou el Baix Ebre, la Ribera d'Ebre, la Terra Alta, el Montsià i una part del Priorat, però també el Baix Maestrat i altres zones del nord, de la província de Castelló.
Visca Castelló. Exacte. És que jo soc de Castelló, Didac.
No ho havies dit mai,
no, Rafa? No ho havia dit mai. Normalment no ho dic mai.
Doncs com que ara et pregunto jo, que soc l'Ignasi Miranda, a banda del vincle amb Castelló del nostre company Rafa, com es reflecteix, Didac, aquesta diversitat territorial i social també, com ho veus tu, en l'acció i l'organització de Càritas Diocesana? Anna. Suposo que és tot com molt descentralitzat, perquè no és el mateix un equip de Benicarló o de Vinaròs i un equip de...
Càritas és l'Església i Càritas s'intenta fer present a tots. Són els mateixos, és a dir, és estar al costat de les persones i donar aquell suport quan us manca alguna cosa.
I ara, 4 mesos després d'arribar a la direcció de Càritas Diocesana de Tortosa, Didac, quin és el teu gran desig per aquesta etapa? Què és el que més t'agradaria canviar o aconseguir?
Bueno, per això estarà el pla estratègic, és a dir, no és només Didac aquí qui... Jo compto amb un gran equip que està en rodatge i entre tots hem d'intentar veure quines són aquestes línies de treball, tal com deia abans, no? És a dir, el fet de poder rejuvenir, de treballar el nostre pla estratègic, ens ajudarà a veure quines són aquestes línies. Jo no és Didac sol, sinó que és en companyia d'un equip. Uh-huh. I, per tant, hem de veure quines són aquestes línies. Treballar per rejuvenir el voluntariat seria una cosa importantíssima. Val? És a dir, m'haurà a veure si podem ampliar el nombre d'equips i arribar a la major part dels programes que estem desenvolupant.
Molt bé, doncs...
Un desig compartit, per tant, amb l'equip, no només teu.
Per suposat que sí.
Exacte.
Doncs Didac Rodríguez és director dels equips de Càritas Diocesana de Tortosa. Moltes gràcies per atendre'ns uns minuts aquí a La Veu de Càritas i fins la propera. I molts ànims a tota la tasca, Didac.
Moltes gràcies a vosaltres per fer-nos present.
Gràcies, una abraçada.
I abans d'acabar, encara uns apunts per l'agenda. Vinga, ja per finalitzar, anem per PAMS, Ignasi, com sempre, dimecres 24 de novembre, amb motiu del Dia Mundial de les Persones Sense Llar, què tenim?
Doncs, juntament amb les diverses entitats, Càritas Diocesana organitza una acció al carrer pel dret humà a la protecció social. Ens referim a la diocesana de Barcelona, amb l'objectiu de denunciar la situació que viuen moltes persones al nostre voltant. L'acte serà a les 12 a la plaça de Sant Jaume de la capital catalana.
També pel dimecres 24, a les 5 de la tarda, al Casal Cívic de Banyoles es farà una jornada de formació sobre l'exercici físic i la planificació de l'alimentació.
L'acte, en el qual intervindran Carme Páez i Nines Agüero, metgessa i infermera del Pla de l'Estany, compta amb el suport del DIP Salut i la col·laboració, entre altres entitats, de Càritas Diocesana de Girona.
Per dijous 25, a 3:45 de la tarda, en format online, que tenim?
Càritas Diocesana de Barcelona organitza per aquest dia, per aquest proper dijous, una nova sessió informativa sobre el voluntariat a Càritas. I, per cert, el dia 25 és el Dia Mundial de lluita contra la violència masclista, i Càritas també fa una gran feina, amb dones que han patit maltractaments, amb cases d'acollida.
Per suposat.
Des d'aquí, felicitats.
La pregunta
tasca.
És què no fa Càritas, què no fa Càritas.
Exacte, exacte.
Fa de tot. I finalment, per divendres 26, de 5 de la tarda a 6:45, més formació.
Efectivament, Rafa. També en format online, Càritas Diocesana de Terrassa, en aquest cas, organitza una formació sobre acompanyament emocional a infants i joves. Aquesta formació anirà a càrrec de Marta Terrés, psicòloga infantil i juvenil i orientadora educativa d'ESO i batxillerat.
Doncs fins aquí tots aquests apunts. Gràcies, Ignasi, per tot el suport amb aquesta secció, i fins la propera.
Fins la propera, Rafa.
I vinga, nosaltres que ja recollim. A punt d'arribar a les 9 de la nit, i no tan a punt, perquè encara queden 3 minuts i mig. Maria José Mendoza, bona vesprada.
Bona vesprada, Rafa.
Aquest programa és social-religiós, vocació esportiva i també vocació musical una mica.
Home, i tant.
Perquè també fem una repassada als grans èxits, com...
d'ara i sempre.
Tu saps que a la redacció hi ha gent molt fan de moltes cançons. Una d'elles, un velero. Has escoltat el... Ara, ara. Dale, dale, Paula.
Libertad.
Molt bé. Molt sí. Entonadeta, eh?
Molt entonadeta, molt sí.
És una cançó que per mi ja esdevé un símbol d'aquesta ràdio, d'aquest programa, per diversos motius. Vinga, la nostra pregunta tuitera d'avui, @caminsestel, era sobre...
El Barça.
El Barça i sobre la secció de la Carla Buigas. Què preguntàvem?
Quin entrenador alternatiu hauries fitxat per al Blaugrana? No m'ha donat temps.
És que, clar, és una bogeria el que passa aquí a diari, és increïble.
Sí.
Vinga. I
quina... Amb el 6%, Jorge sí. D'Alessandro. L'altre 6%, David Vidal. Uh-huh. Amb el 31%, Des, jugador-entrenador.
Aquesta és la meva opció.
I la guanyadora amb el 56%, sí? Sí. Stoichkov.
Cristo Stoichkov, eh? Cristo Stoichkov podria ser tranquil·lament l'entrenador del Barça. És l'alternativa per la nostra
sí,
parròquia. I a la parròquia sempre cal escoltar-la, Maria José.
Perquè a vegades el poble, sí.
El
bueno,
poble
no, sempre,
és
sempre.
Sobirà. Avui, amb aquest temazo de fons que ens ha donat la vena a tot l'equip, no sé per què exactament, però ens ha donat... A veure, escoltem. Doncs a punt, avui amb un to més perales, eh? Més relaxat. A punt d'arribar a les 9 de la nit, capítol 50 de Camins, un nombre rodó per despistar-vos en un dilluns. Arrancada de setmana amb un home que és molt partidari no de que entri el bar, sinó d'entrar en el bar. Ferran Capdevila a la producció, Ignasi Miranda, cap d'informació religiosa, la doble de les escenes de risc de José Luis Perales, Maria José Mendoza a les regnes de les xarxes socials i la clau de tot plegat. Busco una forma diferente. Que també ha buscat una manera diferent de viure i ha acabat aquí al Camins. No sabia ja el que li esperava quan va aterrar en aquesta casa. Paula Moreno al muntatge musical, a les vies de so i a l'animació de les graderies del Camp Nou. Una salutació especial i afectuosa a tots els que ens... A tots els que ens escolteu a la repetició del 6 del matí, amb un raspall de dents en una mà i un cafè carregat a l'altra, i una no menys especial pels del directe. Esperem haver sabut acompanyar-vos degudament. Qualsevol reclamació al correu camins@radiostel.cat. Us deixem amb els companys d'informatius, amb la Carla versió seriosa, i avui en el paper de Pere Juventí tenim el Pau Massí, un locutor amb veu d'esports. I nosaltres que ja marxem, però tenim contracte de dilluns a divendres, per tant, demà ho tornarem a fer, Maria José.
Què farem? Camins. Seguiu-nos.
I cuideu-vos. Us deixem amb Perales. Bravo, Perales.
Quan acaba el dia, comencen els Camins.
Una voz le preguntó, ¿cómo estás? que al mirarla descubrió unos ojos, nine, 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 azules.